que la persona que detecte o que mate los cachú tenía información privilegiada.
Tenia informació privilegiada. Aquesta persona era Aran Medan, que és el que ens deia el David, és aquest altre tècnic de l'Aran, que està, diguem-ne, investigat per aquest cas. Són els dos, les dues persones que queden en aquest judici, el que ho va dir públicament i l'altre que li va passar la informació. Però en el documental veureu una persona que parla molt clar, que és Eduardo Gil, advocat de les entitats ecologistes denunciants, que diu que la mort de Cachú és directament d'una organització mafiosa.
Cachú ha dado su vida por sacar a la luz un entramado criminal, una red mafiosa, que oso que se repoblaba, oso que entraba al Valle de Arán, oso que moría. En este caso, ¿por qué este oso es tan importante? Porque estaba geolocalizado. Pero lo más importante, estamos hablando de una muerte producida por la mano del hombre, lo que podemos hacer su contrario, una muerte no natural. Eso no dice que hay delito. Además, para todas las personas que tienen sensibilidad, hay que recordar que es una muerte muy cruel, es una muerte muy lenta. Es la peor muerte. La muerte, esas personas que han hecho, son los más cobardes.
El grup, el documental també explica que hi ha un grup de WhatsApp anti-OS, directament, és a dir, correcte, que a través d'aquest grup hi havia molta gent que manifestava, com deia abans l'Orient Express, no? Molta gent que tenia motius que no li agradava la seva presència, i el programa, que és una pregunta que deixarem sense resposta, perquè això us haureu de mirar el documental, se li fa una pregunta a Ivan Alfonso, que és responsable del medi ambient del Consell General d'Aran, sobre aquesta persona que sabia on era sempre l'os i que en teoria va passar informació perquè algú el matés.
Ens va sorprendre perquè vam veure que havia participat activament en manifestacions, tant a Osca, a Castessant, com a mateixa Viella, i fins i tot havia fet ostentació portant algun enganxina al vehicle, posant de manifest la seva oposició a la reintroducció de l'os.
Des del sector ganadet vostè m'han dit que no, o hem dit que no a l'ús, perquè l'ús hi ha manera de treure bestiar de les muntanyes. Ja hi ha pou, ja hi ha gent a Val d'Aran que pou anar a pescar, gent a pou anar a la muntanya. Ja.
És normal que un agent de medi ambient que se li havia assignat el tema del seguiment de l'os s'hagi sabut que estava en un grup de WhatsApp anti-os, que havia participat en manifestacions públiques en contra de la política que s'havia desplegat des del Consell General per reintroduir aquest animal aquí. A tu no et va sorprendre o no et sorprèn?
Per saber la resposta, si li sorprèn o no, heu de veure el documental.
Aquest vespre a partir de les 10 i alguns minuts.
Només deixa'm dir una cosa que m'ha cridat l'atenció, que una de les moltes persones amb les que parleu, David, diu que, sí, per sort seva, mai s'arribarà a saber ben bé qui està al darrere. M'ha sorprès que diguis això.
Ja... Yeah. Sí, la veritat és que queden algunes preguntes a l'aire. El que hem intentat és que hi hagi una reflexió, com us deia al principi, per valorar una mica també aquesta sensació de que a vegades doncs, els punts de vista diferencien molt des d'on te'ls miris, no? Perquè una de les coses que reivindiquen des de la Vall d'Aran és que aquesta suposada reintroducció, que és una repoblació, s'ha fet molt des d'un punt de vista i des dels despatxos de Barcelona, més que no pas pensant doncs, en tota la gent de la Vall d'Aran que ha de tenir doncs, el dia a dia i ha de conviure amb l'os. No? Aquests esforços també s'han de veure entremig de tot el documental.
Doncs les trames que hem comentat i algunes més aquest vespre amb aquest documental que es formula aquesta pregunta, qui va matar Cachú. David, moltíssimes gràcies i felicitats per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per convidar-me.
Fins una altra, adéu-siau.
Us seguim aquest vespre a partir de les 10 amb aquest documental L'assassinat de l'os Cachú.
Pobret. Han sortit 16 de nous ara a la primavera.
Sí, ara n'hi ha molts. Ara n'hi ha molts.
Són les 5 i 4 minuts. Obrim línies amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Investiguen com a terrorisme jihadista l'atac de dimecres, recordem-ho, al centre comercial Màgic de Badalona.
Sí, un home va començar a trencar els vidres de l'aparador d'un McDonald's armat amb aquesta destral. Tot i això, no hi va haver cap ferit, només destrosses al mobiliari de l'establiment. Un mosso d'esquadra fora de servei i un vigilant del centre comercial van poder reduir l'agressor i retenir-lo fins que va arribar la policia. Tot plegat entre corredisses i nervis de clients i persones que eren al centre comercial. L'home va quedar detingut i va ingressar a la presó de forma provisional. Com que el jutge considera que el cas és de terrorisme, ha demanat que l'assumeixi l'Audiència Nacional, que és qui és competent en aquest aquesta matèria. Una trentena de persones han mort a Turquia per l'incendi d'un edifici a Istanbul. Es tracta d'un bloc de 16 pisos situat al centre de la ciutat. S'hauria originat a un soterrani de l'habitatge en un local que s'utilitzava com a discoteca i que actualment estava en obres. A partir d'aquí les flames s'han estès fins a la cinquena i fins i tot sisena planta, provocant alhora una enorme columna de fum. Segons les autoritats d'Istanbul, la discoteca, que estava oberta des del 1987, tenia les llicències correctes i renovades. Aquestes mateixes fonts apunten que el material de les obres, que estava escampat per diversos pisos de l'edifici, podria haver facilitat que el foc es descontrolés. Algunes de les 29 víctimes de moment confirmades d'aquest incendi, per cert, eren alguns d'aquests obrers. Fins al lloc de l'incendi s'han desplegat un important dispositiu de bombers i dels serveis d'emergències per mirar de rescatar persones que estaven atrapades dins de l'edifici. També de l'àmbit internacional, els Estats Units demanen a Israel una investigació ràpida, completa i imparcial per la mort de 7 voluntaris del World Central Kitchen, l'ONG del xef José Andrés, que treballa per distribuir menjar al territori palestí. La Casa Blanca diu que no es poden repetir incidents com aquest de cap de les maneres. N'ha parlat el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken.
These people are heroes.
Aquesta gent són herois. Es fiquen a dins del conflicte en lloc de fugir-ne. Mostren el millor que pot oferir la humanitat quan les coses es compliquen. Se'ls ha de protegir. No hauria de passar que la gent que està simplement ajudant a éssers humans es trobi a si mateixa en un gran risc.
Israel ha entomat el mea culpa pel bombardeig que ha provocat aquests morts. Un míssil ha impactat contra el cotxe de l'ONG que anava perfectament logotipat. El govern de Benjamin Netanyahu ha dit que són coses que passen en conflictes d'aquest tipus, però assegura que ho investigarà. I atenció si heu d'agafar Rodalies, perquè des de fa més d'una hora hi ha retards a les línies R3, R4 i R7. Aquestes línies havien quedat tallades a l'estació de Montcada Bifurcació per uns problemes a les agulles de les vies. Poc després, l'avaria s'ha pogut arreglar parcialment, però encara hi ha retards, com dèiem, a l'R3 i l'R4, també l'R7. La normalitat es va recuperant progressivament, segons Renfe. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça lamenta no poder fer res a l'hora de controlar la seguretat dels jugadors a la sortida dels entrenaments. Des del club blaugrana són conscients que no tenen competències a la via pública més enllà de les portes de la ciutat esportiva Joan Gamper, i hauria de ser l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí qui emprengués les mesures corresponents. Tot plegat després d'un nou incident, en aquesta ocasió amb Íñigo Martínez com a protagonista. En el vessant esportiu, la plantilla del Barça descansa abans de jugar dimecres de la setmana que ve l'anada dels quarts de final de la Champions al camp del Paris Saint-Germain. També descansa el Girona, que ha tancat la jornada amb 9 punts de marge sobre l'Atlètic Club de Bilbao, el primer equip fora de la Champions. Els gironins no jugaran fins d'aquí a 11 dies, serà contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. D'altra banda, el porter del Majadahonda, Cheikh Sarr, ha demanat perdó per haver saltat a la graderia i encarar-se amb un aficionat pels seus insults racistes. El senegalès s'ha disculpat per respecte al món del futbol, diu, però assegura que seria injust que el sancionessin perquè defensa que ell és la víctima. I fora del futbol tenim en marxa la segona etapa de l'Itzúlia, la volta al País Basc entre Irún i Cambó, de 160 quilòmetres, avui la menys muntanyosa de totes. Ara mateix el gran grup, amb el líder de la general, Primoz Roglic, roda junt a 9 quilòmetres de l'arribada.
El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Tibera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a betardeofest.com.
Yeah! Qui salga!
I pel que fa al temps, s'escapen algunes precipitacions febles al Pirineu Occidental, que de cara al vespre aniran a més amb una cota de neu d'uns 1.800 metres. Demà ens llevarem amb temperatures una mica més altes i al centre del dia en molts casos sumarem de 2 a 5 graus i es podria arribar fins als 20 a l'interior del país. Durant la segona meitat del dia descarregaran ruixats poc importants al Pirineu i Prepirineu amb neu a partir d'uns 2.000 metres.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. i en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts, donem la benvinguda com cal a Sergi Pàmies, que ja ens acompanya. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Ara direu per què riu aquest. Bueno, riu, perquè em ve al cap l'article avui del Pàmies, del xandall, i no, que m'ha cridat l'atenció. Primer, apuntes sobre el món de la meteorologia una frase, una afirmació del periodista i humorista Philippe Bouvard, que diu: la meteorologia és una ciència que permet saber el temps que hauria hagut de fer.
Sí.
Ho trobo magnífica.
És exactament això, és un clàssic de l'humor sobre... Clar, és que això de l'humor, l'avantatge que tens és que cada tema ja ha estat tocat per molts humoristes i hi ha països que tenen més tradició que d'altres, i els francesos tenen una gran tradició, i que tinc la sort de tenir llibres i bases de dades, poses meteoròlegs i ràpidament et surten 10 o 12 acudits o definicions, si no, a vegades són una massa poètiques, però aquesta és molt bona.
Sí, no, per això que me l'he subratllat.
També és veritat que és injusta. També és veritat que és injusta. Perquè moltes vegades fan previsions del temps que és. És a dir, que és el que té l'humor. L'humor permet forçar la màquina fins una mica més enllà del que és estrictament real.
I parlant d'humor, clar, és que he anat llegint i he anat rient sol, perquè parles del fenomen del que ha entrat en... Bueno, que ja va posar de moda en el seu dia Nicolás Maduro, amb les campanyes, fent campanya amb el xandall.
Sí, que això ja venia del Chávez.
Exacte.
És a dir, que ell, el Maduro, recollia... Sí, sí.
Chávez, exacte, va ser el precursor.
El que ho va així com popularitzar.
Potser Fidel Castro també seria...
Fidel Castro es posa el xandall quan estava malalt, que és quan estava allà reclòs, sí, un xandall vermell.
Adidas. Sí, senyor.
Que és quan estava allà, diguéssim, patint. Però en principi era el tratge militar, el Fidel.
Sí, exacte.
El Fidel era l'estil militar. I es posa el xandall també per diferenciar-se. Com dient, ara estic descansant o convalescent. Però no, els xavistes han convertit el xandall en una peça clau. I ara que ja fa anys que està molt de moda, la Rosalía, els grans cantants de rap, els cantants,
sí,
els músics, ja no et dic els futbolistes, això està super a la moda. I aquest any ja ho està petant. Llavors vaig trobar, fa un mes ja vaig retallar una cosa del Vogue, que deien que les grans marques, sí, Balenciaga i altres, ja estaven fent desfilades de xandall.
Tu que ets un cinèfil, ja recordo una pel·lícula que em va cridar molt l'atenció, que es diu Gentleman, una pel·lícula,
sí,
que és d'uns cultius...
De marihuana, que han fet la sèrie, que ho saps.
Exacte, bueno, que no l'he vist, però recordo aquella pel·lícula, i em va cridar molt l'atenció, que vaig dir, tate, que aquí això deu anar per aquí. Que hi ha un seguit de protagonistes d'aquella pel·lícula que van tots amb un xandall, però fashion, allò...
En el món de la màfia, en el món mafiós, narcomafiós, ja fa anys que el xandall és una peça que identifica, perquè, bueno, és que al final és la comoditat. De fet, això, als anys 60, era molt popular entre la gent treballadora a Europa, que tu anaves en xandall normal. Jo, per exemple, anava a l'escola amb xandall, em recordo. I quan vaig venir aquí, al 71... Un dia se'm va acudir en xandall a l'escola i em van dir de tot. I ara, en canvi, seria superfashion.
Va, i tant. Ara em vas avançar.
Darien Rosalío. Darien Rosalío. Però i mai més ho vaig fer. Ho vaig fer només un dia, perquè vaig tornar molt, molt traumat a la meva mare i vaig dir, això mai més. Però, en canvi, a França era molt habitual.
I anar a l'escola en xandall.
Aquesta cosa dels caps de setmana, que també la gent escolta en xandall.
Sí.
I després va haver-hi, jo crec que és el que va fer mal, l'època yonqui. Que els que portaven xandall eren els yonquis. I aleshores allò va fer mal, el producte. Però ara no, ara està molt... Està
també
molt
el xandall yonqui era més acrílic,
sí,
perquè hi havia el xandall no, acrílic, i després que... hi havia el de jogging el cap de setmana, que era el del Pere, el de...
Sí.
Aquell de cotó.
Sí, jo vaig fer footing, jo vaig fer...
Exacte. Aquest,
sí. Però si tu ara et mires els preus d'aquestes marques top,
ui,
Gucci, no. hi ha xandalls de 800, 900, 1.000 euros.
Ok, ok.
El tanto, no.
Sí, al
final...
Sí. Ja. I aleshores proposes una
mira,
cosa...
Mira, ara trobo, per exemple, un pantaló de xandall de Gucci, 1.500 euros.
Va,
pantaló,
va,
eh? Pantaló. 1.500, tal qual.
Va ser un precursor, el Pamis va ser un precursor. Aleshores, clar, fas una proposta que m'ha agradat molt, que és, a veure, ara que arribem a les eleccions, sí, novament, convocatòria electoral a Catalunya, quin serà, o qui podria ser el candidat que inaugurés aquesta ara nova moda d'anar amb xandall. Clar, aleshores, m'he anat imaginant,
debat,
per això anava
un
rient,
debat.
Un debat, arribes al debat, Salvador Illa, Pere Aragonès i Carles Puigdemont.
Puigdemont amb xandall. Perquè, a més a més, la seva gran preocupació és el públic jove. Saps que estan sempre...
Tot el dia estan amb... Sí, sí,
tot, el TV3, tot a Catalunya Ràdio, RAC1, tothom... El públic jove, com dient... Els altres ja us podeu morir tots. I en canvi, aquesta obsessió... Clar, tu mires, connecten, perquè ara la Muixca, per exemple, doncs tot aquest podcast el fa amb un...
Sí, amb un xandall.
Preciós xandall, Adidas també. I, bueno, vas aprenent, vas fer una cultura. Llavors, jo m'imagino aquests tres, el TV3, allò ben il·luminats, amb tres super...
I, a més, proposes a Molina si s'apuntés també amb el xandall.
Molina ja ha fet el canvi i és un tio que ha demostrat que està super al dia amb el Twitch i amb el Twitch
tot,
i amb el TikTok i amb el que faci falta.
Toca tot.
Doncs jo crec que ell podria fer un debat, podria ser dels primers a posar-se a xandall en un debat.
I l'Alejandro del PP també?
Sí, també. Jo parlava dels que tenen possibilitats de guanyar.
Ah,
perquè, per exemple, no estic segur, però no descartaria que la CUP en algun moment hagués fet... hagi anat amb xandall.
Sí. Va, també van ser precursors.
Ara estaria bé que tots anessin amb xandall i els de la CUP amb traje
ara,
i corbata.
Ara.
Això seria...
Això seria el que ens agradaria, senyor Marcelí. Això seria...
Qui portava...
Ens tornaria a estimar la política.
Exacte.
Sota, qui anava amb corbata i era representant de la CUP, corbata, armilla i fins i tot americana, l'Antonio Baños, anava fet un dandy i sempre encara hi va, Vull dir, corbata...
Sí, va arreglat.
Més arreglat que alguns altres.
Però no va durar gaire.
Bueno, ja, però jo li dic que era dels que anava... I aleshores tu acabes l'article, perdona, perquè clar, toques un altre tema, que jo pensava que era un fail, perquè m'ha sortit molt a la xarxa aquests dies, que és una cua enorme de cotxes de Tesla, que havien de carregar el cotxe...
Sí, això ho ha explicat aquest matí, ahir al matí ho va explicar el Carlos Herrera.
Però això és real, per tant.
Sí, o sigui, això és que a València,
no sé.
A València, a l'operació tornada de València... es van produir cues de fins a 3 hores en els 3 o 4 punts de gasolinera
de
que hi ha entre València i Madrid. Llavors hi ha molts més cotxes que llocs de càrrega, que és una cosa que sempre has sospitat. No, tu no veus que hi hagi un desfici de llocs per carregar. I en canvi, veus molta propaganda del cotxe elèctric. Però penses, bueno, i això on ho connecto? I tothom dissimula, tothom fa allò de, bueno, sí...
Ara en posarem 2.000...
I després va explicar una cosa, jo sóc un autèntic ignorant en la matèria.
Aquestes imatges,
I va explicar també el Herrera que quan et diuen 400 quilòmetres d'autonomia, clar, a la Setmana Santa això és molt diferent, perquè es veu que si el cotxe va supercarregat, t'has d'imaginar, ens anem a passar la Setmana Santa a Dénia, t'has d'imaginar 5 persones dins d'un cotxe amb totes les maletes al sobre.
Clar.
Llavors es veu que si el pes és tal, passa de 400 quilòmetres a 300.
Què
això d'entrada.
Què dius?
Perquè la despesa de elèctrica és superior. És a dir, que hi ha tota una sèrie de lletra petita del cotxe elèctric que no ens expliquen. I la més greu és que no hi ha lloc. Tu imagina't del benzina que no n'hi hagués. que ha passat, sí, quan a vegades ha passat, allò que no...
Sí, sí. Bueno, que ja et genera, un neguit quan arribes amb una benzinera i està tancada, pel que sigui, home, ja no existeix.
Home, has de pensar...
Clar, ja només, ja amb la benzina, amb sí, la benzinera, sí, sí, imagina't amb els llocs aquests elèctrics.
I per tant, parlava això, és... això ho explicava al darrere, no crec que sigui fake, perquè...
No, per això ho t'he llegit.
Va situar-ho, a més va dir a València, tal, i al camí de València a Madrid s'havia produït l'altra operació de retorn, que era això, 3 watts. I vaig recuperar una conversa que vaig tenir amb un taxista la setmana passada, que em va explicar que ell cada dia dedica una hora.
Per poder carregar el cotxe?
Cada dia. Cotxe elèctric, un d'aquells superguais que té. Però cada... I li vaig dir, una hora cada dia? O sigui, ho vaig trobar molt.
Però connectat o fent cua?
Ha d'estar connectat. No, connectat.
Ah, connectat. Mm. Però no diuen que és càrrega ràpida que amb 20 minuts...
Una mierda. Per un taxista, també és veritat que el taxista potser fa 200 o 300 diaris.
Sí, sí.
Bueno. Però em va dir una hora, i jo li vaig dir que va dir escoltar la ràdio. Llavors em va donar molts records per ser Solí.
Molt amable. I perdona, disculpa que et faci un espoller avui de l'article, però és que l'ho trobava magnífic. Llavors tu... És quina rient són tot el matí. Aleshores, tu proposes, al final, o sigui, aquests llocs on has de fer càrrega de
clar, de les jo dic que aquí hi ha un ninxo al fòrum. El fòrum, per què serveix el fòrum?
Per res.
Fins que no ve l'estiu que fan els festivals, està tot l'any desert.
Exacte.
Allà fots 400 jocs de càrrega, a sota de les pirules aquelles que es van fer pel
fòrum. De les mampares, sí.
De les mampares aquelles, de llum solar.
Solar. La pèrgola fotovoltaica.
I poses 400 punts... obres, unes vies perquè la gent pugui entrar i pugui tenir...
I que ve directe del sol, l'energia.
Ah, és que està fet per això. I els fots 3 o 4 a Catalunya, 3 o 4 llocs, els Monegros, els Monegros, i poses 40.000 llocs de càrrega. Ara, això sí, els has de distreure, perquè han d'estar una hora per carregar.
I aquí
llavors
tu...
poses restaurants.
Sí. Cinemes amb cotxe. Amb
cinemes,
cotxe.
Les pel·lícules són molt llargues. Ara,
gent botigues. Tu dius menjar,
tatuatge.
Veure.
Tatuatges? La gent necessita tatuar-se. O sigui, hi ha un tatuatge... Ara, si no et tatues... Bueno, l'altre dia va venir el meu fill i porta no sé quants tatuatges nous que no el coneixia. Vaig dir, hòstia, però tio... En fi, és igual.
No el coneixies, del tatuatge?
No, els tatuatges de nous.
Ah, nous.
Tenia de nous. Es veu que... Jo em pensava que quan et tatuaves una vegada. Ja
ui,
estava.
No, és que es veu que enganxa, això, Sergi. Però es veu que comences no,
els
i vols continuar.
Bueno, vaig imaginar-me un lloc que hi hagi aquests fast foods, com es diu això, que són com furgonetes.
Sí,
el food truck.
El food truck.
Tu apuntes que m'ha agradat. Massatges.
Massatges.
Manicures.
Manicures, perquè, bueno, al meu barri hi ha 6.
Sí.
Amb 200 metres quadrats tinc 6 nails, que li diuen ara.
Sí, exacte, tenc.
I són uns xinos, cobren tots el dia, a la nit, vietnamites. Vietnamites.
Bueno, sí, sí, hi ha tot tipus d'això.
I posa manicura, 10 euros, que vaig pensar, hòstia... Bastant tirat de preus, però de cop i volta, si són amb alguna cosa més...
Ja puja.
A 25.
Si li poses...
Depèn de si et fan dibuixets, a les ungles...
Això és com el gelat.
És com el gelat dels toppings.
Sí, exacte.
Fiques les ungles dintre del...
Si porta topping...
Ara, si porta topping, aleshores es dispara el preu.
I remates l'article, perquè a veure, aquí en Pàmies...
No, a veure...
Diu, i amb la venda de xandalls, que avui he trobat ja...
Clar, perquè...
És a dir, pim, pam, pum...
Ben tancat.
Ja està.
Una traca final.
Tenint en compte que, a més, no diu res, l'article, perquè, clar... Tot això és per no demostrar que no tenia res a dir. Llavors m'invento coses.
Però si a mi m'ha encantat.
Sí, això, jo, per la banda de la ficció...
Sí, tu saps lo feliç que m'has fet aquest migdia? Estava...
M'estàs donant una alegria...
Quan ha arribat el moment de dinar, que jo quan dino, com que he de dinar aquí davant d'un ordinador, que és una de les coses més depriments que hi ha, sempre em busco, ja m'he buscat els meves... O sigui, és el meu minitemps, i busco els articles que em venen de gust llegir. O sigui, dius, que em fan il·lusió. I he anat a buscar el teu i, hòstia, he anat rient i he anat dinant i, hòstia, m'ho he passat molt bé.
Pues per això t'ho estic dient.
Perquè els guions del dia, diríem que il·lusió...
No, això és
feina.
No és el mateix, és diferent. Escolteu, que ens escriu el Pere sobre això que comentàvem que va passar a València, a Atalaya de Cañabate...
Vaig veure la xarxa i vaig pensar, no sé si és fake.
I es veu que expliquen que va haver-hi un sistema que va deixar sense alimentació tots els carregadors d'Iberdrola i 4 de Tesla. Només en van quedar operatius 6. Aleshores, com que només n'hi havia 6, carregaven a menys potència, unes cues tremendes, però a 5 quilòmetres hi havia 8 carregadors sense cues. La gent es veu que no els va trobar perquè l'aplicació de Tesla no els enviava cap a aquests altres. O sigui,
però fixa't, tothom va amb un cotxe elèctric i amb una aplicació. Això abans portava la via Repsol i posava... O hi havia un rètol que posava 22 quilòmetres
i tant.
I ja està, anaves allà i posava. Però ara com que l'aplicació...
Exacte.
No són ningú, si no miren la pantalla.
No, si no hi ha una aplicació... Jo vaig anar fa uns dies a Olot.
I què tal?
I se'm va acudir anar-hi sense aplicació. I està tot pensat per aplicació. Tota la senyalització d'Olot està feta per gent que diu només indicarem els llocs per la gent d'Olot, que ja sap on va, i tota la senyalització estarà pensada per protejar els que se'n vagin d'Olot. I aleshores... Jo vaig parar-me amb una benzinera, Vaig anar a la botiga i li vaig dir, escolti, per anar a Barcelona, diu, recte.
Recte avall.
Però on feia el gest recte, no era recte. I jo li dic, però recte, després de la rotonda? Sí, tires, i ja està. Dic, vale. Fixa't, em vaig aturar perquè ja m'havia perdut. Agafo el cotxe, uom, em poso, i ja està, i a més, era la nit, fosc, de collons. Sí. Ni una puta farola amb 30 quilòmetres a la rodona. Tant, veia un senyal de... Això sí, rètols que et diuen que compta que passen isards.
Ah, sí.
Això per un tubo. Oh, no pensava ara,
bueno,
només em falta
que
un isard.
T'avisen que és isard, que és l'excusa per dir-te compta amb els porcs senglars.
Sí, però està dibuixat un isard.
Sí.
I no un porc senglar.
I amb llums, ara,
I amb llums. Llavors jo supera a poc a poc, cagat de por, pensant, aquí no vas, no estàs anant cap a Barcelona, està putejant els d'Olot. I aleshores arribo i veig Figueres 3 quilòmetres. És a dir, des d'Olot m'havien enviat a Figueres.
Cap a Figueres.
Que està la quinta merda, Figueres.
Sí.
I aleshores jo dic, bueno, a Figueres com a mínim...
Sabré com tornar,
perquè buscaré la blava, la blava de tota la vida. No? Doncs no hi havia manera. Anava a costat a Figueres i no sortia cap rètol al blau. I aleshores vaig tornar a parar amb una gasolina.
Has d'entrar a Figueres.
I entro a la gasolina i li dic, escolta, per anar a l'autopista? Diu, sí, has de tirar enrere. I llavors ja veuràs que hi ha el desvio. Dic, però on és el desvio? Perquè, clar, jo ja estava...
Escalfadet.
Escalfat. I em diu, ja veuràs tu mateix, ja veuràs... Diu, això sí, diu, després, quan agafis el desvio, t'aniran sortint rotondes.
Ai.
Que ja t'ho aniran senyalitzant, efectivament. Vaig fer-li cas, vaig tornar enrere, bueno, vaig haver d'anar a buscar la rotonda a la quinta merda, vaig girar, vaig tirar enrere i efectivament anava trobant rotondes que m'indicaven el lloc blau. I aleshores ja vaig poder tornar. Amb tot això, havia passat 1:10 des que havia sortit d'Olot.
I a què eres allà, entre Olot i Figueres, hauries d'haver girat el trencant aquell que va cap a Santa Mareu del Món.
És preciós.
Que és preciós, que però és on Verdaguer va escriure...
A les 11 de la nit? La Mare de Déu del Món no et poden donar pel sac, ràpidament.
On Verdaguer
va escriure... Pot ser com anar a Montjuïc,
Va escriure el que
diu, molt bon ambient. Hi ha molt bon ambient.
Hi ha un ambientasso,
Escolta, volia preguntar també una polèmica que aquests dies he estat anava mirant coses a la xarxa que no sabia de què anava. Una polèmica que avui al Basté ja ha començat, perquè es va veure que hi havia polèmica, d'un hipster en la Espanya vacía, d'un film, un dels més vistos a Prime Video, que ha generat molta polèmica perquè
que si
practiquen la catalanofòbia. Tu aquesta pel·lícula l'has arribat a veure o no?
No l'he arribat a veure, però aquesta pel·lícula està basada en una novel·la. I està basada en una novel·la que sí que vaig llegir fa bastant, potser un parell d'anys, que es deia Igual, i que era d'un autor que es diu Daniel Gascón, que és un autor de Saragossa. I el que jo vaig llegir, perquè no la vaig acabar, la novel·la, però em va semblar que era una comèdia, una estracanada, que incluïa tots els tòpics de l'època, els progres, el discurs feminista, cosa del procés...
Això és el que ha explicat aquest matí el Basté, que la va veure jo.
I a més, aquest Daniel Gascón té un llibre sobre el procés i té unes opinions, diguéssim, que no són les que estem acostumats a sentir aquí. Que
estem... Ja! Sense dir-ho ja ho has dit tot.
I per tant, el Daniel Gascón, en aquesta comèdia estracanada, el que fa és fer una crítica de comèdia, però que no va cap als interessos habituals d'aquí.
Pues mira, los libros del Gascón...
Que no és un caprici del director, és una novel·la de la qual va comprar els drets per fer la pel·lícula. I aquest autor no és un autor qualsevol, és un... Habitualment publica al País, és un...
Llordo.
I és jove, a més, no deu tenir 40 anys.
Mira, va néixer el 81.
Veus?
Hòstia, que jove.
El 81. I el llibre sobre el procés, sí, per si algú el vol llegir, es titula...
No, no.
El golpe postmoderno...
No, no, calma, no, 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 no.
Un moment. El golpe postmoderno...
No, 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 no.
Un moment.
Em deixen acabar?
Hi ha gossos sota la taula que porten.
Repeteixo. El golpe postmoderno... Continuo. 15 lecciones para el futuro de la democracia. Són tranquils, eh? La gent ja ho ha sentit, espero.
Los libros del Gascón...
Que no és un, ni un analfabet ni un capriciós. Estem parlant d'un escriptor, periodista, que opina lliurement sobre les coses del procés. En el cas aquest de la pel·lícula, jo no l'he vist a la pel·lícula, però sí que recordo que quan llegia el llibre, que no el vaig acabar, tenia la sensació que era molt primari tot. Era una, un tipus de broma.
Sí, sí, és el
com
que...
en diuen això, estracanada, sí, estracanada. Però en absolut ni notava una intenció catalanofòbica d'aquestes
catalanes
detectes.
Sí, no, no, t'ho dic perquè, clar, he vist que hi havia polèmica a la xarxa i fins i tot el Basté s'ha vist la...
Sí, senyor.
La
Verola,
que també... Però que el Daniel Gascón no és cap energumen. És a dir, que és algú absolutament respectable de trajectòria.
Sí, deu ser amic de la Cuixet.
Què pot passar? Què pot passar? Que no ens agradi el que diu. Bueno, és que la vida passa això. Però que és un bon escriptor.
Bueno, ara farem una pausa. Farem una pausa de 2 minuts perquè hem de parlar de les estrenes del...
Bueno, en un moment n'he d'anar a publicitat i quan torno...
Entre les pauses i les vacances que fas, noi, escolta, treballes menys que el sastre Tarzan. Collons, tu, escolta. I el pròxim que serà el massatgista, també, tregui els callos aquí en directe, una de les que faci les nails.
Les ungles.
Ulleres, tu. Quina vidorra.
Quina vidorra, tu. Els nails, perdona, tu, potser ho toques, només són ungles, no duríssims, això no toquen, no?
No, no, però és que a més no m'atreveixo a anar a portar allà un
micropon. No, no, no,
no.
Però els peus no els fan, només fan mans.
Sí, sí,
sí, fan peus també, però... Fan la pedicura i la manicura.
Però, l'ull de poll requereix d'una cirurgia...
Sí, sí, n'has de saber, eh?
N'has de saber, no pots anar a jugar-te-la. Però vaig al meu barri, si em quedo un dia que m'avorreixi, tinc nails per un tubo.
Però si no tens tomacons, els tomacons, poses mig tomacó a l'ull de poll i...
els tomacons, ja, si un dia li vaig sentir, sí, ho deia.
Tomacó,
sí.
Tomacó.
No vaig provar-ho.
A veure, deixeu-me fer un el que deia, 2 minuts, i parlarem, entre d'altres, de Cazafantasmes Imperio Helado. Ara ho expliquem.
Versió RAC 1.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig. I també podràs votar presencialment als llocs habilitats per a l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. I Generalitat de Catalunya.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant-ne 2x1 en més de 2.500 productes, com en totes les marques líders de conserves de peix. Si en compres dues, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 10 d'abril als hipermercats Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cint i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Els que van veure la primera pel·lícula dels Caçafantasmes, doncs no sé si, Sergi, amb les diferents versions que s'han anat fent, perquè ja m'he perdut de quina és la... Aquesta quina és la... Quina versió?
Quarta, cinquena.
Quarta o cinquena, sí, no sé. Sí,
cinquena, potser.
On som ara mateix amb els Caçafantasmes?
Legends. I... És Caçafantasma Legends.
Legends.
Hauríeu de tocar-ho a l'última hora.
Exacte. Caçafantasmes Legends.
Legends. I aleshores... El que fan és sí, que incorporen nous personatges, vol dir la nova generació.
Però el Bill Murray surt o no?
Surt 10 minuts, però ja la pel·lícula s'està acabant, com que t'han dit que sortirà el Bill Murray, dius, home, no ha sortit el Bill Murray. I just quan dius això, surt el Bill Murray. És sensacional.
Psicològicament està pensada per...
Que es produeixi la connexió de les... No havia algú, no? Gira, com dient, no havia sortit el Bill Murray? Mira'l, si el tens allà. I surt el Bill Murray...
I fa de
Bill Murray, cobra, però...
Se li nota que ha anat a allò que dius tu, que...
Se sent una pasta, se sent una pasta com diners, entra. No? Se sent el teclat, el teclejat de la transferència. I aleshores, cloc... I ell, ja, això, i ell està mirant a veure si li han incorporat ja els diners. I just quan ha vist que ja havia entrat la transferència, se'n va. Ja s'ha acabat. No.
Però està 10 minuts.
10 minuts com a molt, sí.
Però ell surt amb la granota, allò... Amb
tot, mono, sí, perquè li demanen per contracte. Dic, mira, hauries de venir. És una mica com aquesta gent que et diu, podries gravar-li un vídeo a la meva neta que fa anys i tu estàs dinant uns calçots al Valls i aleshores, sí, home, i surts allà tot botit amb el bebero. I ja ets un decrèpit menjador de calçots, però com en algun moment algú va pensar que podia ser interessant, és que a la meva àvia li agrades molt. I aleshores tu, és el que fa el Bill Murray, és cobrar i ja està. És bastant, és dolenta la pel·lícula, però tampoc és molt dolenta, perquè els personatges nous li donen un aire nou.
Van amb el cotxe aquell i tot.
Amb el cotxe, sí, sí.
Que sí, és que, clar, lo de la primera pel·li.
Sí, bueno,
que ja m'he quedat amb la primera, jo
sí,
després ja...
Sí, però hi ha coses de la primera, i surt el Dan Aykroyd, quien tuvo, retuvo. Però aquí ja té clar, 60.000 anys, i llavors està, no pot córrer, no pot tal, i llavors el tenen com... És com un expert. Llavors fa opinions expertes sobre els fantasmes, surten uns fantasmes, i surt un monstre, que jo crec que això és lleig. Home, o fantasmes o monstres, sí, les dues coses no. Llavors el monstre és molt dolent i els fantasmes són fantasmes. A veure, no passa res si vas a veure-la. És la típica pel·lícula...
Si no vas tampoc, no?
Sí, mira, és la típica pel·lícula ideal si tu has perdut el tren a Ginebra a les 10 de la nit, ja no passa l'altre tren fins a les 2 o a les 4 del matí, i tu tens un únic cine, i en el cine l'única pel·lícula que fan és Caçafantasmes. Llavors és ideal. És ideal, perquè efectivament no et queda altra alternativa. Si tens qualsevol altra alternativa, inclòs de tallar-te les venes, tria tallar-te les venes.
Vale, doncs Caçafantasmes...
Ens queda claríssim.
Sí, ens ha quedat claríssim. Anem amb una que aquesta sí que m'ha cridat molt l'atenció, passa que l'aniré a veure aquest proper cap de setmana si aguanta, que són Les coses senzilles, que vaig veure el tràiler, bueno, no em va escalfar molt, però vaig pensar... apunta més o menys bé.
Aquesta hi pots anar amb matrimoni.
Sí, aquesta sí.
Hi pots anar amb matrimoni. És francesa, sí. Sensible, sobre la bondat humana i l'amistat, i és de bons sentiments. Per tant, hem d'estar a favor. No és una pel·lícula extraordinària, però probablement de les que fan és la que més reconforta. Això ara els pedants en diuen, a veure si ho sé dir, good... no sé què, good movie, és a dir, de bon rotllo. Feel good movie.
Feel good.
Feel good movie. I no per què? Perquè et provoca sentiments positius mentre l'estàs veient. És la història d'un tipus repel·lent, triomfador, executiu, que va buscar un que ja fa molts anys que s'ha anat a la muntanya i que ha desconnectat, però que és un savi i que el necessita. Llavors s'estableix una relació que canviarà els dos, la manera de pensar dels dos. Bona pel·lícula, bones intencions, probablement és inversemblant, bueno, probablement no és inversemblant, però està bé perquè quan surts, hòstia, dius, mira, m'he emocionat, els diàlegs són intel·ligents...
Te'n vols anar a la muntanya?
No, forçosament.
Perquè com que tot passa...
No, almenys... Vaja, no va ser el sentit... No és de bucòlic o fals. No
em va agafar tu ganes d'anar
a fer el hipster a un poble d'Espanya, No. Però, en canvi, sí que vaig pensar que era un tipus de pel·lícules que ja no es fan, o que se'n fan molt poques, que està basada simplement en les mirades, el paisatge, la manera de parlar i els temes que es parlen, i és una mica més profunda de... Home, comparat amb Caça Fantasmes, és una obra mestra.
Però anem amb una altra que també m'ha anat apareixent molt filosòfica, apunten que és una pel·lícula... Aquesta tinc ganes de veure-la, que és Puan, una pel·lícula argentina. Vol dir alguna cosa, Puan, o...?
Puan és el carrer... on està, de Buenos Aires, on hi ha la universitat que es diu Puan.
I per tant... Té una raó de ser que es digui la pel·lícula Puan.
Sí.
Que són dos professors de filosofia,
sí.
No?
És una pel·lícula... Sí, hauríem de partir de la base, de que nosaltres tenim en aquesta secció una predilecció molt gran per pel·lícules argentines. Sempre que parlem de pel·lícules argentines, normalment estem molt contents perquè sempre són molt bones. Jo et diria que aquesta seria com un segon A. Seria una segona divisió A, és a dir, bona pel·lícula, però no és...
No és top.
No és Champions. Seria més Europa League.
Europa League.
És una pel·lícula imperfecta, però que té 5 o 6 escenes molt bones i tracta de la situació de les universitats a Buenos Aires i a Argentina actual. Per tant, és pel·lícula política, amb molt discurs política, i d'altra banda és una pel·lícula filosòfica, perquè els dos protagonistes són un professor de filosofia de tota la vida, tímid, que les coses no li han anat massa bé, que sempre ha quedat a l'ombra, i un triomfador que ve de fora i que es
presenta... Que també és professor.
Que també és professor de filosofia, però ja que té inquietuds actuals, la intel·ligència artificial, els debats ètics, tal. I és aquesta confrontació entre el jeta brillant que ve a menjar-se el món i el tio que ja està una mica castigat, però que és molt bon tio, molt profund, connecta amb... vol aplicar la filosofia a gent que no està preparada per la filosofia oficialment, barris pobres, en què fa unes classes de filosofia així molt assequibles, s'explica molt bé. A mi em va agradar, però admeto que és de parlar, és pel·lícula de parlar. Hi ha alguna escena còmica que dius, bueno, m'estic rient, però no és rodona, no és, és a dir, simplement que la gent sàpiga que no és Champion Argentina com estem acostumats.
Que quan has dit filosofia, hem pensat que anàveu a parlar del que ha apuntat aquí de Godzilla i King Kong.
Godzilla també, i King Kong...
També sobre la filosofia.
Godzilla i Kong, el nou imperi. Aquesta és una altra de les pel·lícules que el Sergi Pàmies ha vist.
De bèsties grosses.
Aquesta és aquest tipus de pel·lícules que
aquesta
a mi no...
Filosofia.
Doncs aquesta pel·lícula és collonuda.
Ja, però sí? A mi aquest és tipus de bitxos pues ja no em diuen res.
Perquè és el mateix de sempre, però és com els iPhones. Saps? No, però aquest té 16 càmeres.
Ah, que s'ha actualitzat.
Sí, 16 càmeres.
És un Godzilla actualitzat.
Dius, però jo necessito 16 càmeres. No, però és que aquesta té una aplicació que si tu et poses l'iPhone al cul, tremola, de manera que els teus ancestres, que estan a diferents i localitzats a cementiris diferents del planeta, reben un missatge. I tu penses, bueno, però a veure, jo m'haig de fotre l'aigua del cul perquè els meus ancestres, que no tenen cap necessitat de tenir una comunicació amb mi, ara de cop i volta s'assabentin que els he enviat un missatge, doncs sí. Doncs el King Kong i el Godzilla és el mateix. Tu, fins ara teníem uns Godzilles i uns King Kongs que eren l'hòstia. Llavors diuen, no, farem una altra. Llavors fan una cosa que a mi em fascina, que és, en el Godzilla, diuen, bueno, però Godzilla qui és el seu enemic? Llavors inventen un altre Godzilla. Que això és, em sembla esplèndid. És a dir, com el Barça, no? Digués, el Barça femení, que sempre es queixa...
Sí, que no, no té rivals.
Coi, fota-li el Barça.
Ara.
Tens un altre equip del Barça.
Ara.
El Barça. Com el Godzilla ho resolen així. que siguin més altes, les noies siguin més altes que les de l'altre.
Però Godzilla i Kong, què és Kong?
Kong és el goril·la.
És King Kong.
Però és que el goril·la...
Però van els dos junts.
Van junts. És una coalició. És junts per l'apocalipsi. I aleshores ells van junts i els han fotut d'enemics un Godzilla més gran i un King Kong més fill de puta.
O sigui, dos contra dos.
Dos contra dos. Però en el King Kong, a més, li han posat un petit Kong. Un cunyet.
Que és com un mini Molina.
Però és repel·lent i, a més,
però el Kong...
mal rotllo. Moment, mal rotllo tota l'estona estàs desitjant que l'atropellin.
Però el Kong petit aquest, que va amb un Kong, és del dolent?
És dels dolents.
És dels dolents.
Venia dels dolents, però salia amb el bo. I hi ha una escena absolutament memorable de la història del cine, que t'ho dic de debò, eh? O sigui, tan bona com el ball del Padrí, que és... El King Kong no està animat, està deprimit.
Però el bo o el dolent?
El bo, el protagonista. I aleshores tothom, hòstia, què li passa al pobre Kong? I hi ha una experta que es comunica a través de la cosa mental. Una noia que diu... Li fa mal el queixal. Però això és una pel·lícula, eh? Diu, li fa mal el queixal. I aleshores la càmera enfoca... La càmera, que és tot... no existeix el Kong. És tot intel·ligència artificial. I aleshores tu veus el Kong allà, deprimit, que li han fotut, i enfoquen la dent. Clar, una dent del Kong...
Enorme.
És com l'edifici. És com la Torre Barcelona.
Sí, sí.
I aleshores hi ha un tio que és molt simpàtic, i així un guaperes, que diu... Jo t'ho arreglo. I llavors, és brutal aquesta escena. Se'n va buscar una màquina, una espècie d'helicòpter galàctic. Mm. Se'n va, es posa a sobre del King Kong i envia unes cadenes que li connecten a la dent i ell cap amunt, com si fos...
I arrenca com si fos una porta.
Ara, li arrenca...
A lo vivo.
A lo vivo.
Oh,
llavors, està tan ben feta aquesta escena que tu plores, tu estàs al cine plorant d'emoció... I llavors, la típica pel·lícula que ningú la voldrà anar a veure, perquè tothom dirà, això que has dit tu, no, a mi no m'interessa.
Clar, Godzilla
la millor pel·lícula de llarg de totes les que fan. Però no t'equivoquis, perquè a més no paren d'haver-hi hòsties. O sigui, ells diuen, a veure, la gent quantes hòsties pot aguantar? Que és el que passava a John Wick. Què passava que John Wick era d'un en un?
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí què diuen? Mira, al minut 5 tu ja hauràs tingut dues batalles entre King Kong i Godzilla, però clar, estem al minut 5. Què farem al minut 10? Una altra. Però en comptes d'haver dos, en posarem quatre. Llavors fan una cosa molt bona, que és que...
I els edificis cauen.
Home, el Godzilla dorm al Coliseu de Roma. O sigui, hi ha un moment en què els actors diuen, on està el Godzilla? Diu, sembla que està tranquil. I llavors foco i es veu en el Godzilla dormint a dins del Coliseu de Roma. No té cap... Llavors de cop i volta s'aixeca emprenyat. Clar, el Coliseu a prendre pel cul. Però què passa? Que com que ja han filmat aquesta escena, al final de la pel·lícula necessiten una altra vegada el plano. De manera que dius, home, xatos, ja l'heu destrossat. Perquè quan l'heu fet aixecar-se enfadat, s'ha carregat mig Roma. I es van carregant ciutats, que això és el millor. Es carregant ciutats és sensacional. I el Kong igual, té una mala llet de collons, el Kong. Però el té el fill de puta, que és molt pitjor que ell, que és més lleig, més tal, perquè el Kong te la portaries a casa. El Kong, escolta, un tio superleal, en principi, saps? És un tio en principis. Tu pots entendre el que farà l'altre, és un mangui.
Però no parlen, no?
No parlen.
No, vull dir que no l'hauran posat...
No és Disney. Això no és Disney.
No, dic perquè no sigui que... No, dic que no sigui que posen a xerrar o alguna
cosa. I després hi ha com una doctora aventurera i tal, superguai, que és una mica com la germana Milena Busquets, una mica de físic, així com entusiasta i tal, que notes que ha tingut algun nòvio conflictiu en el passat, i és la que porta una mica la part dels humans. Llavors hi ha el guaperes aquest, que és el dentista, que és un home, que té solucions per tot. Hi ha el Kong, que quan li treu el queixal, la cara que fa el Kong és de... Bueno, tu passaries tot el dia en bucle. És el millor, perquè tu dius, hòstia, pobre tio, tenia mal de queixal. O sigui, haver pensat que el King Kong pot tenir mal de queixal, jo només ho pot fer un geni. Vaja, a mi m'ha semblat una pel·lícula magnífica. L'hem de recomanar? No podem, perquè està prohibit, la gent diu que és una merda, que és más de lo mismo. Más de lo mismo. Si no ho has vist mai, això. Si no ho veuràs mai en ta vida. Si és una pel·lícula fabulosa. Perquè, a més, tot això hi ha un problema de que s'acaba el món.
Ah, bueno, clar, clar.
Per variar. Sempre molt animat, tot. I el Casa Fantasma, igual, també s'acabava el món. Vull dir que sempre estem amb les mateixes. Al final s'acabarà. Perquè, clar, sembla que en tinguin ganes. I aquesta és la història d'aquesta pel·lícula.
Extraordinari. Bueno, escolta, acabarem amb una que també vaig veure diferents promos al cinema. Los Niños...
La Bicha, bueno, la Bet?
No, o Los Niños de Windows.
Hauríem de comentar la Bet.
Vale, pues, vinga, anem a la Bet.
La Bet és una pel·lícula.
Perquè la Bet és la bèstia.
Sí, la bèstia, exacte. La bèstia, la Bet, venim de Beast. Perquè no s'acaben de posar d'acord. Quan una pel·lícula la fan uns idiotes, un dels problemes que hi ha comença ja amb el títol. No s'han posat d'acord amb el títol. És una producció francesa, que a França l'han estrenat com The Bet, la Bet, però a tot el món l'estan comercialitzant com The Beast. Mm. Per què? Perquè som gilipolles. I aleshores, aquests tios han fet una pel·lícula... que havien fet alguna bona pel·lícula en el passat, els mateixos. Però han dit, com que nosaltres som superfrancesos, superpedants i supergilipolles, farem una pel·lícula que no entendrà ningú sobre la intel·ligència artificial.
Ah, bueno, això està bé.
Durarà 2 hores i 20. Uf. O sigui, et matxacaré. Aniré per tu, i tu et sentiràs imbècil a partir del minut 7. És a dir, els 7 primers minuts, just, mira, bé, pam, elegant, una mica de viatge en el temps, ara endavant enrere, tu penses, encara ho entenc, oi? I de cop i volta, ja no saps on ets. Ja no saps on ets.
Al minut 7, eh?
Minut 7. Posa que siguis molt intel·ligent, minut 12, estàs perdut. Tu dius, bueno, voleu guerra? Anem a la guerra, i llavors et poses, saps quan et dius no penso que m'agradi aquesta pel·lícula? No m'agradarà. Llavors estàs tota la pel·lícula desitjant que acabi ja d'una puta vegada. Però els tios fan una cosa que aquí he d'admetre que em van sorprendre i vaig haver-me d'agenollar i donar-los les gràcies. Quan acaba la pel·lícula, els fills de puta no posen títols de crèdit.
Ah, no? No.
Perquè això dels títols de crèdit, Toni, està passat. Com que aquesta pel·lícula figura que passa l'any 2040... et posen un QR. Repeteixo, he fet una pausa dramàtica.
Sí, sí.
Quan acaba la pel·lícula, en comptes de donar-te els minuts de títols de crèdit, surt un QR a la pantalla que diu busca't la vida amb el puto QR, que és el que fan als restaurants. Jo no tinc QR. Surto del cine, dic, m'heu fet un favor, no voleu títols de crèdit, tot això com estalvio. Però estava neguitós. Me'n vaig a casa, neguitós. I començo a trucar a persones, més o menys, amb els que tinc vincles familiars. Jo dic, escolta, tu podries mirar del QR aquest. Em mira el QR. Surten els títols de crèdit. I una escena postcrèdits. És a dir...
A extra.
Extra. Jo he pagat 10 euros per veure una pel·lícula d'uns idiotes que no saben si dir-li de best, de vist o de polles en vinagre. M'he tragat totes unes elucubracions insuportables i pedants sobre la intel·ligència artificial endavant, enrere, ara tinc sentiments, ara no en tinc, m'importa una merda, aquí estic donant el callo. He fet veure que no m'adormia. He aguantat com un Pepe allà amb la pròstata a punt de rebentar. Surt el QR, jo no tinc QR, perquè porto un mòbil
que no té QR.
De quan la gent li agradava el Charlotte. I... me'n vaig a casa i preocupat, dic, no pot ser, has d'estar al dia, ets una víctima. I poso el QR i em surt uns títols de crèdit que tal, de l'altre món, amb una escena postcrèdit. I vaig pensar, sou uns fills de puta.
Però l'escena explica... és el desllorigador
no,
de la...
No, l'escena és una imbecilitat més de les que has vist durant la pel·lícula, que et diu, has d'anar a l'habitació tal. Això és la típica cosa que no has entès, saps, aquelles escape rooms?
Sí.
Que
és
de moda, no? No, és que tu no has entès que al principi Hitler no era Hitler. I tu estàs en un escape room i de cop a volta surt un Hitler, no? I dius, mira, Hitler, no? Ah, no era Hitler, era un gat disfressat de Hitler. Però si tu haguessis entès això, i tu dius, sí, bueno, però no era un gat, era Hitler. No, és que Hitler està mort. No pot ser Hitler, perquè que Hitler està mort. Et tracten com si fossis un subnormal. I aleshores tu estàs al cine i llavors a l'escena postcrèdit surt un evident...
Que la vas veure a casa.
Bueno, a casa d'una altra. Me'n vaig bueno, adonar clar, a casa d'una altra persona que em va resoldre sí. El tema aquest.
No, no, per això dic que ja...
Inclús com a la porta de casa, com sí, sí. Vol deixar-me entrar aquest tio, saps? Escolta, ja el Sergi Panis a la porta que diu que vol veure l'escena postcrèdic.
Sí, sí, no, no.
Que és que clar, no és una petició molt
com,
normal,
com,
eh?
Com tot de gent...
No, no, per això dic que la vas veure a casa d'una altra.
D'una altra persona.
No al cine, ja.
A l'entrada.
A l'escena... Al replà.
Al replà. I aleshores jo veig allò... I diu, l'escena postcrèdits és un evident que sortia a la pel·lícula, que tampoc tenia cap sentit que sortís, i diu, no, has d'anar a l'habitació 240. Saps allò que et surt? Ves a la merda.
Però aquesta era l'escena.
Us bon vin a tots, però...
Hòstia, però aquesta era l'escena.
És a dir, està tot pensat, és un sabotatge al cinema. Llavors, després la gent dirà... Perquè tu no sé si has vist les crítiques d'aquesta pel·lícula.
No.
La podia mirar, és boníssima, la pel·lícula. Transcendeix, connecta amb les inquietuds actuals. O sigui, et sents com una puta merda. I, en canvi, si els dius que t'ha agradat el King Kong, que quan li treuen la dent, et tracten com si fossis un palurdo, una morralla. Llavors, aquesta és la situació, Toni. Tenim una gent que vol distribuir el cine. Uns estan dins i els altres estan fora. Però hi ha un exèrcit confabulat de dir, anem a carregar-nos al cinema. Els hi fotarem QRs. Això amb els restaurants ho ha aconseguit. Jo, si abans anava a 10 restaurants, ara vaig a 5. Perquè quan arribo a treure el QR, dic, no tenen alternativa. Alguns tenen alternativa. Cap problema. Però n'hi ha que no, ara. Ja. No tens QR? I tu no tens vergonya? Tu per què has obert un restaurant? Obre una casa que digui fills de puta. Llavors, tota la gent que vulgui anar a passar una estona amb un fill de puta, va allà i que li vagin fent putades. QRs, cites prèvies. Hi hauria d'haver un lloc que tu vas i dius la cita prèvia. Llavors, allà hi ha un tio que et fot una pallissa. Superes aquella prova. Ara el QR. Després del QR, què més pot passar? Aquí no es pot pagar amb targeta. Perquè ara és al revés que abans. Abans... No podies pagar amb targeta. O sigui, és sempre posar-t'ho difícil. Tercera pallissa. Si et donen alguna cosa de menjar, vas de tet al lavabo. Però el lavabo té contrasenya. I tu dius, però on tens la contrasenya? Diu, el QR. Com dient, hòstia, ho saps, tothom, imbècil.
Has descuidat l'aplicació.
L'aplicació, perquè el QR, clar, has de tenir l'aplicació. O sigui, tu et vas denigrant com a persona. Tu has anat... Ei, has anat a prendre les braves. O sigui, no has anat a... Jo què sé, a violar tota la seva família. Dius, no, m'estan protegint. És brutal. O sigui, el cinema ara està en aquesta fase. De manera que quan arriba King Kong o la Bet, no hi ha color. Inclús Casa Fantasmes, eh? Jo prefereixo el Bill Murray allà cobrant descaradament... Tota la tonteria de la Bet. No aneu a veure la Bet.
Però clar, és que jo ara estava buscant, vaig a buscar crítiques d'això, i el Confidencial, el titular d'aquesta pel·lícula no té res a veure amb el que ens has dit. Diu, The Beast, la bèstia, dos punts, morirà o seguirà vivo el amor romántico?
Bueno, clar, és que hem de començar parlant d'aquests termes. És una reflexió sobre l'amor romàntic, perquè et dona l'alternativa de treure't els sentiments retrospectivament. Viatges en el temps i tires enrere i et van netejant, afinant, diuen ells, els sentiments. Que allà d'entrada, la premissa, dius, escolti, per què?
Ja. Yeah.
Si tu dius, anem a Mataró, Toni? Sí. Llavors, mentre estem anant a Mataró, tenim un tio a darrere al cotxe que tota l'estona ens va dient, Castelló és un lloc, collons. Sí, però nosaltres anem a Mataró. Hòstia, no és tan difícil d'entendre. El dia que anem a Castelló...
Ja hi anirem.
Ja hi anirem. Ah. I necessitarem els teus serveis o no. Sí, retrospectivament jo tiro enrere i afino els meus sentiments i les meves emocions. Hòstia, que després resulta que no poden. Aquesta és l'altra.
Doncs 4 estrelles hi hem posat, eh?
Bueno, i si en tinguessin 5...
4.
Bueno, prenc nota de per, mira, de tot el que m'has dit, aniré a veure les coses senzilles. Les coses senzilles.
I escolta, al ja sortireu sí, que sí. No us hauran d'amputar cap part del cos.
Bueno, espero que no. Sergi Pàmies, moltíssimes, salut. Moltíssimes gràcies. 2 minuts i arribem a les 6. Fins ara mateix. RAC 1.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Bladé, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informis. Grup doctor Bladé.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
El Pèndol, des de 1983.